Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Doncs així és, anem a parlar per no callar com cada setmana aquí a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Temes d'actualitat no me'n falten per parlar. Temes d'actualitat, malauradament, en alguns aspectes no ens falten per posar damunt la taula aquesta setmana. Així que si ens volen acompanyar durant 55 minuts, aquí tenim la nostra tertulieta radiofònica de les emissores municipals. Bona tarda a tots els convidats. Carlos Somalinos, què tal?
Bona tarda, molt bona.
Jordi Morales, benvingut. Enric Martí, què tal? Com està?
Bona tarda. La tarda està esplèndida.
Ah, sí, una cosa mai vista. Bueno, anem a començar a parlar per no callar. Ens acompanyes? És la nostra tertúlia radiofònica. Benvinguts a la ràdio. Benvinguts a la teva municipal. I hem de començar, no podria ser d'altra manera, com el titular de la setmana, va.
El titular de la setmana.
Un titular de la setmana que avui ens encetarà, va, Jordi, quan vulguis, eh?
Molt bé, pues bueno, el meu titular va relacionat en el que tota la setmana afecta l'actualitat informativa, seria el terratrèmol que hi ha hagut al Japó i posterior tsunami, i una de les conseqüències més importants ha sigut l'alerta nuclear que s'ha declarat en aquell país i que ha tingut una sèrie de conseqüències a nivell europeu, que volen revisar la seguretat de les centrals nuclears. La Merkel ha dit que suspendrà la prolongació de la vida de les centrals nuclears, encara que sigui temporal. I bueno, com això és hi ha un tema latent que afecta les nostres terres, en tot el tema del cementeri nuclear, que se'n parla poc, però estem pendents d'aquesta decisió del govern central, doncs voldria aportar aquest titular.
Un titular que sense dubte és notícia i que ve sent durant aquests dies pels diferents, podríem dir, escapes de partícules nuclears a l'ambient degut a aquest terratrèmol espectacular, eh? I aquest tsunami, déu-n'hi-do com ha quedat a la costa del Japó. Carlos, què en penses?
Bueno, jo penso que no té res a veure una cosa amb l'altra. Vull dir, el terratrèmol ha vingut perquè ha vingut, i el que és el tsunami també ha vingut per lo mateix, pel terratrèmol. Uh-huh. El que hi hagin allí unes centrals nuclears, bueno, potser el qui les va idear per a posar-les allí s'hagués tingut a pensar una miqueta sent allò un terreno realment propici per als terratrèmols i els tsunamis estos, no? I que haurien de buscar puestos més segurs, llocs més segurs per poder posar aquestes centrals nuclears, perquè no ens hem d'oblidar que el Japó, amb tota la seva indústria, el que necessita precisament és llum.
Energia, diguem-ho així.
Energia, diguem-ho així, exactament. I si no en té, l'hauria de comprar. Llavors els hi és més barata tindre-la allí. Que els hi ha faltat previsió d'ubicació, potser no pensaven la magnitud aquesta de quasi 9 de l'escala de Richter, no? Jo crec que no té res a veure allò amb aquí a Espanya, amb les centrals nuclears. Aquí la discussió podria ser, el titular podria ser, de que si necessitem o no necessitem l'energia nuclear. I si d'alguna manera aquesta energia nuclear la podríem canviar o la podríem, sí, la podríem
substituir,
canviar,
substituir
per la eòlica o per la fotovoltaica o per altres, com l'altre dia, l'aigua mateix del mar feia energia a través d'uns espigons aforadats que movien unes...
Sí, seria, al final, cap energia hidràulica, no? A través
bueno,
de l'aigua.
Sí, era una... Molt bé. Això és el que s'hauria de mirar, però comparar el tsunami este i el terratrèmol amb la destrucció que hi ha hagut allà al Japó en les centrals nuclears que tenim aquí, jo crec que això aquí no pot passar.
A més, és evident que s'obri el debat, és evident que s'obri,
sí,
el debat, encara que a vegades no ha de ser més clenxurres en merines, no? Perquè pensem que és un terratrèmol de l'escala 9 de Richter acompanyada d'un tsunami espectacular. Tot i així, diuen que el nucli primari de la central nuclear ha aguantat. El que sembla que s'han soltat partícules perquè el nucli de protecció secundari és el que va esclatar. Tinc entès, no és així, Enric?
Sí, sí, no, jo estava mirant a Jordi i tu volies dir alguna
cosa. Sí, bueno, en un principi plantejar el tema sabria que hi hauria alguna rèplica, la meva idea era fer la contrarèplica. Sí, sé que és un tema molt controvertit, no? Hi ha molts arguments a favor i en contra de l'energia nuclear. Els principals partidaris diuen que és una energia supersegura. Txernòbil era una excepció, ara tenim la segona excepció, que és el que ha passat al Japó. D'eventualitats ne poden hi haure de moltes classes. Pot hi haure un atac terrorista, els residus s'han de transportar a les nostres terres, pot hi haure un accident ferroviari, poden hi haure moltes coses, i perillosa ho és. Era aquesta la meva idea,
sense dubte, no? que té un risc l'energia nuclear, Enric.
La té, naturalment que la té. Lo que passa que el progrés això no, jo no concebeixo el món que digui ara anem a fer un tipus d'energia i després la consumirem. Crec que és al revés. Tenim una necessitat de consum molt elevada i tenim de buscar a correcuita algun tipus d'energia que sigui la menys perjudicial de les perjudicials. El carbó ho és. El carbó és perjudicial. El que no sé és perquè no han adelantat més i subvencionen més les renovables com l'eòlica o les plaques solars.
No?
Exacte. I una altra cosa que no entenc, hi havent aquesta globalització que ara tenim, perquè certs llocs del món on són segurs de terratrèmols i de moviments tel·lúrics i tot això, no arrenden d'alguna forma a nacions com Japó, que en té 55, que les podia posar ben bé a un altre lloc del territori, a lo millor d'una altra nació, no? M'explico el que vull dir? Aquesta gent té una necessitat imperiosa perquè primer han creat, tenien de desenvolupar-se i després han creat l'assumpte de l'energia. Nosaltres aquí, tal com bé ha dit Jordi, tots els tècnics diuen que no es pot comparar al que ha passat al Japó, però nosaltres aquí, ja ho vaig dir l'altre dia en un programa, hem après a morir silenciosament de càncers que ben bé no estan definits si és de l'alimentació, de la pol·lució ambiental o de l'energia atòmica. Això sí que ens ho tindríem de mirar, i muy mucho. I quan el nostre govern central partidari de cancel·lar a partir d'unes edats les nostres centrals nuclears, ara ben bé se posiciona al contrari. I Àustria i Alemanya, pues, francament, se ho miren en ullets d'espia, no? O sigui, què passarà aquí si això... Estan condenant centrals nuclears de 40 anys, les estan ja caducant, però ipso facto.
Sí, és que de fet, quan es creen una vida útil, però després se va allargant. Tenien unes piscines per a guardar els residus nuclears que estaven previstos per a aquella vida útil, i ara és el moment, com s'allarga la vida útil, hem de mirar què fan els residus perquè ja no tenen puesto, i precisament se crea este magatzem per a agafar tots els residus que sobrepassen ja la vida útil.
De totes maneres, jo el que penso, si em permeteu, és que aquest accident nuclear el que ha fet és relantir les polítiques nuclears dels governs, perquè semblava que estaven molt clares, l'Alemanya, la francesa, el que passa que davant de l'opinió pública, després d'un accident d'aquestes característiques, suposo que a nivell d'imatge, marketing, opinió pública, el que fan és relentir el tema, dir, bueno, anem a veure què passa, ficarem més mesures, però en cap moment han dit plantegem-nos desmantellar nuclears i deixar les centrales nuclears a banda.
No, sí, vinc a lo teu. Però les que tenen una edat sí que s'han proposat, aquestes no prolongar l'edat. Nosaltres aquí a Espanya, en centrals de 40 anys en tecnologia...
Bueno, jo tinc entès que la Merkel el que ha dit és anem de moment a no prolongar l'edat de les...
Exacte.
Això, hasta que passin una nova o revisió a veure en quines condicions estan.
No obstant, no me'ls crec. Ni em crec en ells, ni em crec al Japó, ni em crec al nostre govern. Japó dia que aquí no havia passat res, bon recordeu, o sigui, aquí feien notícies com si estessis a la UB, cada hora donaven lo parte de com estava el tema de la radiació. I primer van dir que no hi ha res, ara en la cara molt de les conseqüències, en conseqüència, o sigui, cara de conseqüència, han dit que sí, que tinc d'evacuar 30 quilòmetres a la redona. Però tot i en això, a pesar de que va quan els 30 quilòmetres a la redona, estic segur que moltes que les diuen que estan parades les tenen de tornar a fer funcionar, perquè el que de veritat molesta és els talls de llums d'energia que està tenint la població japonesa i l'estancament, la parada total de les indústries japoneses, que això matarà més l'economia que la radiació.
Veurem què és el que passa en aquest tema, que sense dubte, Carlos, és apassionant, sí. I que s'haurà de seguir minut a minut, perquè això canvia molt ràpidament.
Sí, perquè ja aquí la taula ha sortit ja dos vegades el tema de la radiació cara a les persones. Aquí tenim la central de Vandellòs i tenim la central d'Ascó, i s'ha fet estudis, jo els he llegit, no els he portat,
jo els he llegit, de que la mortandat de la gent de Vandellòs i d'Escó no sobresurt en referència a altres poblacions que estiguin més allunyades de les centrals nuclears. O sigui, i la prova està en que hi ha cada dia més gent a viure, Vandellòs.
Sí, sí.
Jo vull fer, avui veia jo la ciutat i jo m'he quedat parat. Fa molts anys jo que no he estat amb ells.
La veritat és que em preocupa aquests estudis alarmistes, no? Que diuen, no, és que si vius a tant els càncer augmenten, la gent se mor...
No sé. A escola la població ha disminuït, eh? La població
seran
des dels... que està la central nuclear.
Sí, però seran dels immigrants que van deixar anar.
No, no, des, però, des de la central nuclear però, ha disminuït.
No, però la gent d'Escó...
I hi ha sancions per fuites radioactives que es van tapar l'opinió pública.
Sí, bueno, però això les sancions han d'existir, sí. El control ha d'existir.
Ah, exacte, això és l'altre tema.
No, si han d'esperar que les conseqüències afecten a la gent que viu allà...
No, però aquestes conseqüències ja fa 40 anys que les patim, o les pateixen més ells que nosaltres. 40 anys. I en 40 anys no hi ha hagut una evolució de la mortandat en el sentit de que puguis i digues és que allí la gent s'ha mort.
No, però anem a veure una cosa. No hi ha hagut cap evolució econòmica de la comarca perquè tot el que aporta l'energia nuclear en llocs de treball resta en el turisme, resta en l'agricultura,
això no és el tema.
El turisme,
estem parlant de la radiació.
Jo la veritat, no és per contradir-te massa, Jordi, però el turisme a l'Hospitalet de l'Infant no s'hi cap, tota la gent d'Andorra està hospitalitzada, sí. D'infant i tenen la central nuclear al costat.
I la gent que va a la platja d'allí de Bandera.
Bueno, de totes maneres, sí, el que sí que és cert és que fico damunt d'una balança un estudi sobre aquest fet nuclear fet per Greenpeace i un estudi sobre aquest fet realitzat per, jo què sé, per l'Associació Nuclear Vandellòs-Escó. Quin dels dos té més credibilitat?
Jo, per mi, el que s'hauria... Sí,
no, ho dic perquè, clar, és que llavors...
Que
és que fins ara un moment que dius, quin dels dos? No?
L'únic que s'hauria de tindre aquí consciència per part dels polítics és més seguretat. I si realment, aplicant aquesta més seguretat, no hi ha solució de seguretat per a la gent de l'entorn, el que s'ha de fer és crear noves
fonts d'energia, sí.
Noves, però vull dir, però és que tothom s'encanta, diuen que l'energia eòlica, llavors venen els verds estos que diuen de que no, perquè la imatge de les muntanyes s'arribarà un moment que les taparan. Bueno, però llavors què fem? Anem tots amb ventalls pel carrer per aviam si així agafen el vent, fem energia. Pues no en consumim.
S'està estudiant, crec que ara actualment l'energia nuclear és de fusió. I s'està estudiant la fissió, que no crea tants de residus nuclears.
Però això s'hauria de fer ja.
Però això s'està estudiant.
Anar reduint progressivament la dependència respecte a l'energia nuclear.
I també anar reduint la dependència.
El que passa és que hi ha gent que se dedica més a criticar-la que pas a posar solucions.
El problema és el que diu Jordi. Seria bo anar depenent cada cop menys de l'energia nuclear, però quina és aquella energia... És que clar, si ho estudiem fredament, quina és aquella energia més fiable? La que és més regular, que ni puja ni baixa, perquè clar, podria ser la solar, sempre i quan doncs, tingués el rendiment que té l'energia nuclear. No podem dependre del carbó perquè s'acaba, no podem dependre del petroli perquè ho veu com està, no podem dependre del vent perquè és inestable, si fa vent hi ha llum, però si en fa poc no n'hi ha.
El gas
doncs, també ha de ser comprat.
També té fetge de caducitat, sí, però sí. La solar, que podria ser una de les alternatives, ara diuen que és antieconòmica si no és a base de subvencions.
Ja, clar,
bueno, doncs llavors no és alternativa. Perquè si vos està costant de la butxaca per les dues bandes, no és alternativa. Per a mi, l'única alternativa més barata i que d'alguna manera donarà més feina és la eòlica. Que tapen les muntanyes? Doncs, pues, bueno, escolta, mirarem cap al mar, tu. Jo què sé, o les posarem al mar, o les posarem de les terrats de casa, jo no ho sé, però que posin les banyes allí,
no,
amb, si aquesta, cada, amb aquesta energia.
Si cada algú a casa es fica plaques solars i també es fica un aerogenerador, doncs, pues, potser, en vez de tindre tres nuclears, només ha quedat tindre dos.
Ah, exactament.
Si els hàbits de consum també haurien de canviar bastant.
Sí. Canvia'ls, ara, ja.
I, no, que me'ls faran canviar, perquè torna a pujar la llum, eh? Ara l'abril torna a pujar la llum.
Un 12%.
És a dir, que ja faran canviar l'avi, no et preocupes. Ara el que sí que seria rentable pues, seria ficar-se una fàbrica d'altra vegada d'espelmes. Serà el que... Vinga, va, anem amb més titulars. Carlos.
Bueno, el meu titular d'aquesta setmana, que no és d'aquesta setmana, ja, però se'n parla encara, és un titular que diu que anaven matrimonis i ens miraven les cames, les dents, com si compraren cavalls. Això ve a relació amb els temes d'adopció, de la compra i venda de xiquets i xiquetes, i que realment ara diuen que no eren conscients els pares que van comprar un crio, que no ho sabíem, que no sé què, i aquí et diu que els hi miraven les cames, els cabells.
Els mateixos nens que s'han fet grans expliquen que quan els anaven a comprar els miraven com si siguessin
animalets, cavalls.
Com fent les nostres iaies, sí, quan compren un macho, no?
I encara es vulguin treure aquesta culpa del damunt, els pares que van comprar, i que diguin nosaltres això no ho sabíem. Vale, tu, aquesta gent no ho sabia, diuen ells, però ells ho podien pensar, que d'alguna manera, si ells pagaven diners, aquell crio l'han tret d'allí en males maneres. I després...
L'han tret d'on? Dels
hospicis, de les clíniques, allí, els que d'alguna manera traficaven amb aquestes, amb aquests crios, no? Però llavors el que haurien d'haver fet...
Estem parlant d'adopcions il·legals.
Exacte, sí, vale. Sí, és el tema que estan... el candeler ara, vull dir que realment surten pares i surten mares i diuen, oh, és que jo no ho sabia, a mi me van dir que els hi dongués ara en euros, 12.000 euros, que eren 2 milions de pessetes o 3 milions de pessetes inclús, i que em donaven el xiquet, però jo no sabia que era comprat, que els pares, això mentira cochina, perquè el que tenien que haver fet aquests pares que han adoptat aquests crios pagant, el que tenien que haver fet és mirar una miqueta més la llei i anar al juzgat i veure aquest xiquet és legal, no és legal, m'han donat aquests papers, no m'han donat cap paper, perquè resulta que hi ha crios inclús que fins als 18 anys els crios mateixos, o sigui, ja els nois no han sabut que eren adoptats perquè els pares no els havien declarat. Vull dir, això ho sabien, el que no poden fer és anar ara a fer-se el tonto de dir no ho sabíem, no? I que haguessin anat al juzgat, que haguessin declarat en el seu moment, jo he comprat o he pagat perquè em donin aquest xiquet, és legal aquest xiquet, lo tinc legalment, llavors pues, tirar endavant la seva adopció i la seva cria. El que no pot ser és que ara, després de 30 anys o 35 anys, vinguin i diguin de que, oh, és que jo no ho sabia. És imperdonable i vergonyós.
Tot i així, fa 30-40 anys existia una llei fiable sobre aquest tema?
Sí, no, però és que inclús hi ha casos de l'any 80, de fa 30 anys, vull dir que i llei d'adopció només hi ha hagut una. El que te donen aquest xiquet no has de pagar diners perquè no es pot mercadejar en la carn humana, no es pot ni comprar ni vendre. Te'l donen en adopció, que tu vulguis fer un donatiu, que ells d'alguna manera deien la monja i el capellà de turno, pues bueno, vale, fas una adopció, però que d'alguna manera a la família aquesta que adoptava aquest crio tenia que haver anat al juzgat i dir, a veure, a mi m'han donat este xiquet a tal puesto i he pagat tant o he donat tant de propina o del que tu vulgués. És legal este xiquet?
El problema és que no l'adoptaven, sinó que el robaven a les mares en pocs mitjans.
Exactament. I l'hipocresia és que ara et diuen que ells no ho sabien.
Efectivament.
Los adoptants.
Sí, 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 sí.
Però això en te refereixes? Aquí a Espanya? O
aquí a Espanya? No, aquí a Espanya.
I en el cas dels xiquets que van estar...
A Tarragona hi ha casos,
sí,
a Tarragona.
D'estos xiquets de que per mig de monges i tot això, sí, sí, i sí, metges feien este tràfic.
No? Jo he dit monges i capellans perquè ho han dit, bueno, persones escolta, afectades.
És que jo ara m'he perdut de notícia. Estàs parlant de la notícia de que diuen que el nen s'havia mort i no era així?
Exacte.
Bueno, clar, és que m'estàs parlant d'adopcions il·legals.
A la mare li donaven esta versió...
Clar, ara ja sé de quina notícia em parles, però me parlaves d'adopcions il·legals, no sé si surt d'alguna altra notícia, que pagaven pel crió. No,
suposo que els pares adoptius ara es volen, se volen curar en salut.
Nens que robaven a les mares dient que el nen havia mort durant el part. Perfecte. Perfecte, vull dir que ja sé quina notícia.
Sí, claro. Formar part del trípode per a sustentar pues, tot este comerç, los pares adoptants. Pensa que aquí, és el que estàvem dient abans, perquè centrals nuclears, perquè hi ha necessitat d'energia, perquè tràfic de nadons, perquè hi ha una necessitat de tindre la sensació de pare, d'experimentar el sentiment pater i que ells no podien tindre. En tenim d'anar a un mercat de pobresa, d'ignorància, i qui ho té de fer? Pues, qui domina les claus d'este mercat. Llavors, clar, aquesta gent, tens raó tu, que dius, no ho sabia, ara se'ls ha descobert l'obulto, i a lo millor ho van fer en tota la bona fe, de dir, mira,
però suposo que n'hi hauran que sí i n'hi hauran que no,
que és que potser hasta els ho devien dir, és que en este el salvarem d'una mort segura per inanició, o sigui per
i te demanen 3 milions de pessetes?
Sí, segur.
Sí, això no lliga.
Segur per fer obres de caritat. Això... No, no prengueu a broma, eh?
No, és que jo no m'ho crec.
És que, claro,
no m'ho crec, home. Jo sóc un pare que tinc moltes ganes de tindre un crio i vaig, ne vull adoptar un, i me diuen, si vas per aquest camí, lo trobaràs. Perquè tu el que no faràs és picar a la porta de l'hospital i dir, escolta, que vull un xiquet o una xiqueta. I et diran, passi, mira, agafa el que vulgui. No, tens que anar als enllaços. I llavors aquest diu, no, tu ves allí. L'altre diu, no, no, tu passa per aquí, passa per allà. I al final te diuen, sí, lo vols? Sí, vale, 3 milions. Això tu ja saps que no és legal. Ja ho saps, ja ho tens que saber, eh? No ets tonto. Si tens 3 milions de pessetes per poder tindre un crio, no ets tonto. No ets tonto. Llavors, ara ve i se fa el tonto. Ara diu, oh, jo és que no ho sabia, no, oh, jo sí, és que sí, no m'ho sí, pensava. Sí. No. No és així.
El que passa que parlem abans que possiblement fa 40 anys no estava regulat o no estava ben regulat i evidentment el sistema no era el democràtic i el lògic és actualment.
No hi havia sistema.
O sigui, sí, el havia, sistema, havia un.
El dels diners.
N'hi havia un.
És noble tindre el sentiment de paternitat. Ja no és tan noble tindre que robar algú este nadó per satisfer el sentiment. I menys noble llavors que este sentiment tingui un preu.
Clar.
Dos, 300,
i llavors podia més l'avarícia teua de tindre aquest crio a que realment dir la veritat.
Quan s'ha tancat el cercle...
Exactament, de dir, a veure, que a mi m'adonen este xiquet, jo tinc moltes ganes de tindre'l, però aviam, d'on t'ha vingut aquest
Clar.
Xiquet? Perquè jo he pagat 3 milions de pessetes.
En el sistema que hi ha llavors, Carlos, sí, no se us ho pot demanar este tipus de valor en aquella... No els disculpo.
Però que no vinguin ara i diguin que no ho sabien.
No, no, això sí.
Claro, home.
Exacte.
Claro, que no vinguin ara i diguin... No, és que jo
Jordi,
no ho sabia.
Jordi, tu volies dir alguna
cosa? No, a veure, jo també ho vaig veure, em vaig quedar bastant parat en esta notícia, en sortir el testimoni d'una de les mares que li havien pres el seu fill i, bueno... Estic totalment d'acord en Carlos que ara els pares, això és un, bueno, els pares adoptius és una excusa, és una forma de curar-se en salut que no sabien, però el tema feia molta pudor. Vull dir, tu estàs pagant uns diners i et donen un crió de cop i volta sense fer cap tipus de tràmit administratiu ni res. Vull dir.
Jo crec que aquest tema el vam parlar i li pegàvem la volta i és evident tot això que si volia tenir raó, però després de 40 anys...
Mira,
No, m'explico. La mare, una mare, un pare...
La biològica...
La biològica,
sí.
Després de 40 anys és quan se fa les preguntes, o porta 40 anys buscant-los si se troba quin encert.
Passa que molts fills se n'han enterat ara, quan s'han mort els pares adoptius.
Clar, és que no...
Jo per mi que hi ha aquestes petites ferides no tancades, que queda una petita infecció dins, i lo descontent en el sistema d'algú de que va traficar, sí que potser ha acabat dient, què carai, pues a Roma por todos i això ho acabo dient.
Sí, és que és
el que haurien de fer.
Però,
no
la,
de
però no la mare biològica.
No, l'altra, l'adoptiva.
Ni l'adoptiva pot ser, sinó els que... Los
los traficants.
Sí.
Bueno, estos no ho diran.
Algun que no està, bueno, que no sigui sí. Recompensat se'n
sí.
Pot anar
de... A lo millor estos, suposo que en aquell temps fa 40 anys tindran ja 80 o 90 estan morts.
Pot ser d'aquelles coses que són un rumor sordo, perquè tot dir, jo no ho havia sentit massa vegades.
No,
i després de 40 anys que una mare comenci a buscar el seu fill, que a lo millor el fet és que el fa buscar, però no tenia el ressò mediàtic que té
ara. Però és això que... a l'altra banda, los pares i mares que saben, tots ho saben, que aquell fill és adoptat, tots ho saben, tots els que tenen un fill adoptat ho saben, estos han de sortir, estos han de sortir i han de dir, jo vaig adoptar este xiquet, esta xiqueta, ara mireu aviam si és legal o no és legal, aviam si este xiquet jo me'l van donar perquè realment havien mort son pare, sa mare o los havia abandonat, mireu-lo i hauria de sortir
però hi ha un tema, sí. perdona Enric un moment, jo em vaig quedar parat quan vaig fer este reportatge o les notícies que van sortir, que van dir aquella persona que sigui adoptada i que hagi nascut el 14 de febrer de l'any 1983, perquè li van dir que els millors metges, o que sigui, li van dir, no, son fill ha nascut mort, no havia vist el que... Hi ha molta gent que va néixer aquell any per a trobar-los,
sí,
per a trobar-la una que hagués nascut el 14 de que sigui...
Per això dic jo que haurien de sortir els pares que en el seu moment van adoptar, que es van equivocar pagant en adoptant un crio, tenien que sortir ara i dir, jo vaig adoptar este xiquet, o vaig adoptar esta xiqueta, mireu, investigueu este xiquet, esta xiqueta, d'on van
sortir. Però clar, tu això ho dius des de la teva posició.
Això seria
loable,
claro.
Seria,
però qui ho farà?
Doncs pues ho haurien de fer tots, de la manera que està això, i de la manera que surten els pares
Carlos,
i les mares.
Carlos, que tu estàs dient des de la posició, tu estàs dient des de la posició de que no tens un fill adoptat d'aquestes característiques.
Pues jo si el tingués
realment... Però deixa'm acabar de parlar, i que no fa 40 anys que el teu costat i que t'ha fet iaio, i que li has donat la comunió, que li has donat...
Lo cariño d'este crio, o d'este home, o d'esta xiqueta, lo tindràs tota la vida. Però, perquè si l'has portat bona vida,
però
claro.
Jo te torno a dir que no estic disculpant, vull dir que tu estàs dient des d'una posició que una posició que possiblement no és de la persona realment afectada per un fet d'aquestes característiques.
Ja.
Alguna cosa més sobre aquest tema? O anem ràpidament amb el titular d'Enric? Va, Enric, quan vulguis.
Pues mira, parlant de xiquets, jo el titular meu és un titular molt petitet, però que a mi m'alarma molt. És sobre la qualitat del semen dels espanyols.
Què em dius ara?
Lo que sents. És dolentíssima. La qualitat del semen dels machos ibèrics és dolentíssima. Han pujat les qualitats de l'home ibèric.
Estàs trencant tabús, eh?
No, no, és dolentíssima, eh? O sigui, és dolentíssima i escassa. Podem parlar clar, no? És una hora ja que la gent ja ho pot sentir. La eculació dels homes espanyols, degut a l'estrès, degut a les metes que s'han posat, degut a la inestabilitat econòmica i política que hi ha. Sí,
han i degut dient els pantalons texans que apretaven
sí,
molt.
Sí, en aquesta degradació social que hi ha, resulta que si continuem així i no posem un freno o algun pal·liatiu, en 15 anys algú ha dit que només s'encerta a embarassar cada 30 intents en ganes. Això és molt poquet.
La puntualització m'ha fet gràcia. Cada 30 intents en ganes, eh? Clar, si és sense ganes, no?
Si és sense ganes, ja sabem com fer-ho, no?
Molt bé, com ho veus tu això, Carlos?
Bueno, jo corroboro el que diu Enric i ho corroboro en papers. Diu que Catalunya tiene una... Ja no anem a Espanya, a Catalunya.
Tu ja ho centralitzes més.
Tiene una de les tasses de fecunditat més baixes d'Europa. Jo, si és culpa del semen o és culpa de la dona...
No, no, és del semen.
Oh, compta...
Molt bé, no ho sé. Però aquí ja t'ho diu, eh? Catalunya tiene una de les tasses de fecunditat més baixes d'Europa. Vull dir que això ja és...
Escolta'm, Jordi, tu que ets més jove, t'hauràs de posar les piles, eh?
Jo desconeixia la notícia aquesta, bueno, potser ho havia sentit algun dia, el que no sé és si només és aquí a Espanya o és al conjunt de països occidentals, diguéssim, unint a les causes que comentava Enric, de l'estrès, etc., doncs potser la qualitat alimentària cada vegada és pitjor, els productes que mengem són més dolents, etc. Suposo que deu ser del conjunt de la societat occidental més desenvolupada, aquest problema, però vaja, desconec, eh? Desconec.
Déu-n'hi-do, això vol dir que aquesta civilització a poc a poc va ficant totes les trampes possibles perquè quedessin bueno, dos i el cabo o no, que no quedi ningú.
I en aquestes dades que ha donat Enric i t'he donat jo, compten la gent, les dones immigrants, eh? Vull dir, aquestes Déu-n'hi-do.
Què em dius? O sigui, que si
entre marroquins, la... que els que arriben aquí i sud-americans que són proles familiars, tenim... el problema el tenim nosaltres, els catalans, els espanyols, el tenim nosaltres, no la gent vinguda de fora. Que estos són els que d'alguna manera ens fan estar en aquest 23% que t'he dit jo, que potser estaríem en un 10.
Estaríem sota mínims.
Eh? Cada família marroquí, quants crios té?
Pues bastants.
I cada família sud-americana?
Sí. Ara, també tinc
home,
de dir...
L'ajuda de 2.500 euros per anar dos s'ha anat tot a l'estranger, eh? Tinc
sí,
entès.
Abans les famílies ja de famílies numeroses venien donades per quatre fills. A partir
ara
de quatre
tres,
fills,
ara,
ja eres, ara ja són tres. No?
Tres. I crec que per d'aquí 5 anys família numerosa serà la parella.
Sí.
És que vull posar una mica sí. Tot això surt a col·lació de l'economia, eh? O sigui, tu saps que la meva dèria és l'economia i mires i mires i mires dius, bueno, a veure com s'aguantaran les seguretats socials, jo no ho sé com s'aguantaran. Esta és una part. I l'altra també, en relació amb això, sabeu aquesta empresa francesa que li van pujar el suïcidi és una bestiada, que era una companyia de telefonia, no?
Apple, potser, no.
O d'informàtica o telefonia, però una bestiada i s'ha tornat a tapar. Pues, bueno, això és un exponent de que el jove a vegades fa, en esta carrera competitiva que ja no acabo entenent en sis títols universitaris que pot tindre, o un, vaja, pues ja no s'entén res. I aquí anem a un marasme que vol dir que la fiabilitat de tal com s'estan posant les bases avui, les bases no, tal com s'està posant la qüestió del capital, si no el reinventem, si no el reinventem, no només seran xifres de diners, seran xifres humanes de que a veure com aguantem la trup.
Més... Bueno, això és el que parlem abans quan sí. Hem començat a parlar de l'energia nuclear, que fa falta canvis de comportaments.
Exacte.
I de models de societat. Així és que va, anem a fer una foto, va.
La foto de la setmana.
Carlos, quina foto mos has portat?
Mira, jo us he portat una foto que realment és una foto. És sobre el tema del Japó també, no? És una foto molt adient al que està passant realment allí i la serenitat d'aquesta gent, no? És una foto que us ensenyo, d'un xiquet que està molt sumís, les mans en alt, perquè li estan mirant la radiació que pot
portar. L'índex de radiació.
Que pot portar, eh? Llavors, no és una foto, és un seguit d'imatges del Japó que ens estan donant per televisió, no? I jo donaria un premi a la gent d'aquesta zona afectada per el terratrèmol, per el seu comportament davant de la desgràcia. És una gent... com algú deia, plorar
pacandins, o sigui, ploren pacandins, no demostren realment el seu dolor ni la seva, ni la seva desgràcia, que és molt gran, que s'hauria d'estar allí per realment sentir-la a la pell, no? Vull dir, és significatiu la resposta davant de la desgràcia. La gent hasta plorava en ordre, un darrere de l'altre. Vull dir, no hi ha actes vandàlics, no hi ha histèria, no hi ha rampinya. En definitiva, crec que davant de la gran desgràcia, el comportament dels japonesos és un exemple per a la resta de la humanitat i per a la resta del món, que en algun cas similar ja ho han vist, la manera que actuen. Primer que res és anar als edificis, no a buscar si troben algun salvo els d'allò de seguretat, no? Però els de salvament. Però el que és la població, el primer hem anat a veure si hi havia algun supermercat o alguna botiga per poder robar, que no pas per ajudar la gent. I aquesta gent, jo els he vist als centres d'acollida, diguéssim, a pavellons, on estan allí tots quietets, calladets, tots així en fila. Vull dir, els hi han donat menjar, els hi han donat els seus serveis, però ells callats, sense remoure res, i això és una imatge que realment a mi m'ha impactat. I sobretot els crios, i la gent, quan se troben, no exterioritzen els seus sentiments, no? Dos besitos, dos saludos, un empresari que va trobar un treballador, i abraçant-se i saludant-se, vull dir, ostres, que bé que estàs tu aquí, un empresari i el seu treballador, no? Vull dir que això, jo m'ha quedat impactat aquesta foto.
Sense dubte, hi ha que donar un 10 en aquestes imatges, aquest comportament, al fin i al cap, jo, després ho podem discutir, no? Però clar, cada civilització, quan dic cada civilització vull dir cada cultura té una manera d'expressar-se, els japonesos sempre han sigut així, hi ha gent ordenada, entre cometes, molt sumits en allò que estan fent, i jo diria que diuen que els alemans són cap quadrats, però compten els japonesos, que també són pim-pam. Bueno, ja saps que allí fan les vagues produint una miqueta més.
Sí, és una cultura que dona molta importància a les seues tradicions, als seus ancestres, i sempre s'ha dit que són molt respectuosos. El que passa és que, claro, comparar-ho en les conseqüències que han tingut aquests desastres a altres països, pues és complicat també, perquè, claro, a un haitià, ho dic també perquè en alguns mitjans com Intereconomia ja ho estan comparant, la resposta que ha donat la comunitat internacional respecte al Japó o respecte a Haití. Els haitians ja no tenien res abans del desastre. És normal que després d'aquest desastre es vagin a buscar el primer que troben. En canvi, els japonesos tenen de tot. Han tingut de tot sempre i, bueno, a part del que diem, pues, de la seva pròpia cultura, tradicions i això.
Sí, però
és difícil comparar les conseqüències que pugui tenir una part o l'altra del món, perquè clar, la situació d'inici també és molt diferent.
Però és el que deia ella, inclús parlaven aquests dies en espanyols que estan al Japó i diuen hi ha més alarma a la resta del món que aquí al Japó. Diu, aquí, bueno, diu, les para afectar, després evidentment fan totes les forces el que és necessari, però la resta, pues, continua la vida, diguem-hi, quasi normalment, no, Enric?
Sí. Sí, m'heu xafat el que volia dir perquè ho heu dit vosaltres. Sí, si hi ha un poble que té aquest tipus de cultura, vol dir que en algun moment de la seva història l'ha adquirit. Això demostra que van uns quants anys davant de nosaltres, per lo menos en això, en lo sapiguer estar. L'altre dia parlàvem en un programa d'aquí de Ràdio Amposta que no volia faltar una oient lo respecte a una altra que era més gran. I jo el que vaig dir és el que, per Juan Palmon, això, que lo temps, la edat, no mos dona este sapiguer estar, mos fa pells. Lo sapiguer estar, es pot sapiguer estar hasta un nadó, un nen japonès, perquè ho porten la genètica, que tu dius, Manel, i vosaltres dieu. Però detrás també hi ha uns dirigents que si diuen, aquí hi ha una coa per 3.000 maçanes, ells hi han, i 3.000 barretes de pa, que és el que veia que repartien. Però saben que aquells 2.000 o 3.000 acabaran tenint la seva maçana i la barra de pa. I després aquesta mateixa teixit de dirigents ha fet allà 3.000 més o allà 2.000 més. Haití, què hi ha d'això? Damunt que no ho porten pobres en la seva genètica perquè estan cansats de patir, i tot ja estan les coses normals patint, furten aquí, furten allà, i se van passant, ara què furtarem? Les dents, obrirem la boca i li fotrem el menjar de la boca a l'altre? M'explico el que vull dir. El poble és com és perquè els dirigents també som com som. Què passaria aquí a Espanya? Jo sempre em comparo, què passaria aquí a Espanya si francament passessin aquestes calamitats?
El Japó està una illa. Jo suposo que aquells primats, o sigui, els primigenis japonesos, no van dir, mos posem aquí aïllats. Suposo que no. Suposo que els ho va tocar estar allí. I allí s'han fet ells en la petita, aïllat de tot el món i sabent que necessiten una sèrie de coses, estan fent valor afegit, que a vegades m'heu sentit parlar econòmicament, i aquí el delta tan exuberant que mos cau la bava de tan bonic que és, no sabem fer valor afegit. Som colònies d'altra gent que el sabem fer. Versus alemans, versus japonesos, versus com sigui això, nord-americans o inglesos o qui sigui. I això se demostra en aquests moments que nosaltres potser ens rasgaríem, en això jo li dic dignitat, el que tu dius, exploren de cara endins, això és dignitat. Mm-hmm. Nosaltres aquesta dignitat la tenim. En casos puntuals hem tingut uns zeros, herois, se diu en català? Sí, heroics, que han donat la seva vida, això en tenen totes les nacions, l'han tingut. Però això es tindria a passar al poble, perquè aquesta gent estan fent un acte d'heroïcitat als nostres ulls, i per ells no estan fent res més ni res menys que el que saben que tenen de fer.
La seva societat funciona així, i a més, tindre en compte que també tenen una religió basada senzillament en el control emocional, en el control físic, ja saps que cada matí, en el respecte,
en la gent gran i en l'autoritat.
No, i amb l'entorn, en tot, perquè així és el budisme, i quan tu vas a alguna civilització que té aquesta religió, veus que la gent és diferent ja de mena, de comportament, etc. Bueno, doncs, escoltem, jo crec que es mereixia que féssim aquesta foto per parlar justament d'aquest tema dels japonesos. I la foto teva, Jordi?
Pues la meva foto va sortir el passat dimarts al diari Ara, era una foto de Lluís Llach, que, bueno, que després de 3 o 4 anys que havia parat, independentment de si t'agrada o no la seva música, és indubtable el seu compromís social i nacional, i ara torna a fer gala d'ell a través de la col·laboració en Acció Cultural pel País Valencià per a reivindicar que es pugui veure TV3 al País Valencià. Trobo que ha sigut una foto que aquesta setmana m'ha llamat bastant, perquè trobo indignant el que està passant al País Valencià, que avui en dia que pots veure el Jazeera, que pots veure CNN, que els nostres companys valencians no puguem veure TV3, ho trobo indignant, i que Lluís Llach s'hagi afegit en aquesta causa, doncs m'agrada, he pogut destacar aquesta foto.
Per tant, la foto de Lluís Llach, una vegada més, doncs, reivindicant algun tema, com en aquesta ocasió és que es vegi TV3 al País Valencià. Carlos.
Bueno, jo, la veritat, no és que tingui res contra Jordi, perquè ara abans li he portat la contrària amb el tema i ara li portaré una altra vegada la contrària, no? No hi ha res personal aquí, Jordi, que no mos coneixíem, no?
Cap problema.
Molt bé. Jo, a mi, que Lluís Llach vingui, pues, a actuar, a on dius, a València?
Sí, a València. Doncs
pues, bueno, allà els valencians s'ho mengen, no? Vull dir que a mi no em diu res, i que sigui perquè es vegi TV3 allí o té el Canal 9 aquí, doncs bueno, estem parlant d'unes emissores de televisió que el Canal 9 aquí, sobretot a les nostres terres, l'hem criticat sempre.
Sí, però és que resulta que al País Valencià hi ha gent que la vol veure TV3 i no els ho deixen.
Bueno, que es comprin una parabòlica, tu.
No, és que no poden.
Sí.
Hi ha unes antenes que han construït i que estan sancionant, han posat una multa de 600.000 euros a Acció Cultural del País Valencià per posar repetidors per a veure TV3.
Però en TDT, no? En satèl·lit sí que es pot veure a través del Plus. Doncs
no ho sé.
Doncs que miren la televisió alemana, tu, que hi ha molts de valencians que el català ni el coneixen.
Jo trobo que, bueno, obstaculitzar aquesta llibertat des del govern valencià, pues, ho trobo molt lamentable. I més, puguem veure la CNN, puguem veure tot el que pots veure avui en dia.
Ja.
Puguem veure la gapazofia que foten a Telecirco i tot això.
Sí, però no, si tens raó, però és que aquí, Canal 9, l'hem criticat sempre.
Ja, però...
Per les seues tonteries que fan, els seus programes,
però el govern català
no mos porta res.
El govern català no ha prohibit les emissions de Canal 9 aquí. Qui la volia mirar, la mirava, i qui no, mirava un altre canal.
Aquí hi ha una qüestió política.
Pues, per això,
i llavors si els valencians volen veure TV3, que lluiten i que s'espavilen, pues i que mirin TV3,
això és el que destacava.
I nosaltres, si volem Canal 9, pues mira, ara me conformo les ratlletes allí surten Canal 9, ratlletes, pues bueno, mira que bonic.
L'únic que volia destacar era, pues, això, la voluntat dels valencians de demanar TV3.
Bueno, els valencians
d'una part dels valencians,
d'alguna part, perquè de tots els valencians no ho crec,
però és que els que no la vulguen veure que no la posen, però els que la vulguen veure que tinguin aquesta possibilitat.
Però com que és un tema polític més que realment interès per als ciutadans, més polític aquí, és el PP contra Convergència ara,
I abans era contra els socialistes, vull dir que és així. Si aquí manés el paper, jo t'asseguro que tindríem televisió valenciana, catalana i la que sigui.
Un tema de política repercuteix en la ciutadania.
Sí.
Enric.
Los del PP, molts d'ajuntaments del PP volen la televisió catalana. Eh?
Sí, però no manen els ajuntaments.
No, exacte. Sabeu que això és un nucli de poder de part del PP, de Camps,
sí,
tal
sí.
com dius tu, sense tapujos, que no sé per què s'han perrat, és que no ho entenc per què. I una de les altres coses que no entenc és perquè no podríem veure totes les autonòmiques, ja que han posat la TDT i hi han programes verdaderament basura, pues jo podríem veure la gallega, podríem veure la d'Euskadi, l'andalusa, l'aragonesa, i no ho veiem, la valenciana, i nosaltres sí. que ens veiéssim tots i ja està.
Jo la gallega la veig,
jo no.
I l'andalusa també, i l'Extremadura, i
la Balear,
i aquesta que jo t'he dit també, i també la gallega, també la veig, i la ETV, la basca, també la veig.
Perquè veus pel Canal Plus, home, per satèl·lit.
No, per una parabòlica.
No.
Pues sí, per satèl·lit.
Per satèl·lit, però no Canal Plus.
Però jo em vaig connectar al canal de la dreta i no el donen.
Home, clar, perquè ets de la dreta.
No, el canal de la dreta de l'Ebre volia.
Ah, vale. Escolta'm una cosa, mira, el tema realment és polític, això està clar, i tu parlaves, és que els valencians volen ser valencians o volen ser catalans?
Bueno, és que
nosaltres ens estem implicant a que siguin catalans. No, un país valencià,
això no ho ha dit ningú. No. Això...
Home, si volem que veguin TV3...
Però és que ho estan demanant ells al carrer.
No, ells no, qui ho demana?
No hi ha valencians al País Valencià que vulguem veure TV3? No n'hi ha cap?
Quants n'hi ha?
No n'hi ha cap?
100? 200?
Pues, 500? Els que no vulguen, que no la posen, però s'ha de poder donar la possibilitat.
Per 500 persones.
Ah, que
no els hi donaran, perdona, que no els hi donaran el vot al PP... per a què han de fer el PP
vale.
coses, gas, despeses
no. Que Carles,
això és la llibertat d'expressió.
Carles està fent pragmatisme polític,
bueno, si no renta, res, però en definitiva és així, eh? En definitiva és així. Volem en aquestes reaccions catalanes envers el País Valencià, volem que parli en català.
Però és que la reacció volem no ha sigut catalana, ha sigut una reacció valenciana
de
prohibir.
Però nosaltres d'alguna manera tu ara estàs fent
jo no els vull inculcar res en ells. Jo els vull donar la possibilitat de que veguin una tele d'una comunitat autònoma que diuen ells del costat.
Però és que ells, com a valencians, no volen. Per què? Perquè són País Valencià. No són països catalans, és País Valencià.
Jo he vist gent al carrer demanant-ho.
Sí, jo també. També vaig veure gent demanant bous, però i al final, doncs, mira, molts empreses aquí, i també hi havia gent demanant bous.
Hòstia, serà perquè no em fan a festes.
No, bous a la plaça, vull dir jo. Bous a la plaça. No de festes, bous a la plaça. També hi havia molta gent demanant-la. I no molts han donat, pues allà passa el mateix. És València i allà ells, home.
Sí. Enric.
No, que jo la valenciana la mirava, eh. I, sí, perquè la valenciana
tòmbola? Tòmbola?
No, tòmbola no, això no mirava. No miro això. Ni miro Telecinc ni tot això, no. Mirava totes les notícies que francament s'hi esforçaven agrícoles. El preu dels productes, tal. La catalana no he vist mai, és com si visquéssim d'esquina a l'agricultura, això TV3
i... perquè TV3 està molt barcelonitzada,
sí, i llavors dius, Satanàs, que aquí no en som de pagesos o què? I després per a la calma de la casa, llavors l'Alqueria Blanca a mi em dissava l'hogar ja afinat per tot això en quant a la valenciana.
Tenia èxit esta, sí.
I, sí, quina? I el que m'estranyava l'Alqueria
Blanca, sí, no? Era una telenovela.
I jo valencià a Canal 9 he suposat totes les de Blasco Ibáñez d'este
que van fer Canyes i Barro
a la valenciana,
la barraca.
Sí, la barraca
a la primera.
A la valenciana.
No,
produccions a la valenciana, jo les he vist a la valenciana.
El show de Montleón, miràvem.
És que al principi Montleón estava enquadrat, ben enquadrat, era una televisió...
A guanyar diners.
Sí, i ja està. I dius, mira, veus, i senties parlar el valencià, et senties identificat, i feien alguna de castellanada, però després ara ja no toca Montleón, però en aquell temps tocava. Com nosaltres a la TV3, pues, al principi pues, també fumàvem alguna espifiada de programets massa intel·lectuals que la gent dia, en van estos catalans, que tu que ets, per molt que estiguéssim al dit, som catalans. No?
Sí. Uh-huh.
Però quan això es prohibeix des de la part de la política, Carlos, jo vaig una mica a la d'ell. Jo et comprenc a tu que això s'ho té de guanyar el públic i ells, si són com tenen de ser, que de vegades seran més i guanyaran. Però no de cara a un país català o un país valencià, de cara a un dirigent d'ells que s'ha emperrat en que no es vegi.
Escolteu, que la notícia era que torna Lluís Llach. No
sí, però,
més,
ja. Però quin respecte ha tingut en tota la seva història de Catalunya i València els catalans en València? Quin respecte els hi han tingut?
Què vols dir? Que els fem de menys?
Valencià, Diu, un home bo, un home de bé no pot ser, un valencià i un home de bé no pot ser. Això ho hem dit sempre aquí a Catalunya. I els valencians com els hem tingut? I ells com els hem tingut a nosaltres?
I ells diuen que el fil d'Aram ho van fer dos catalans estirant una peça de rus.
Sí, pues està bé, claro.
El fil de cobre, era.
Eh? Allò són valencians.
Jo tinc un amic valencià i perdoneu la xista que ràpid. Diu, tu què veus un català, hi ha un valencià, un català, i el català diu, jo veig vi negre. Diu, per què? Diu, perquè si veus vi blanc, pixes blanc, no? Diu, i si veus vi negre, pixes blanc. Algo queda dins, macho.
La carbassa de la setmana.
Vinga, Enric, avui et toca la carabassa.
La carabassa, doncs la carabassa és una cosa que avui també ho farem suau. Ho farem per l'assumpte de les abelles. Sí. S'estan morint les abelles. D'aquí 5 o 6 anys, segons el que he llegit...
Escolta, amb això estàs dient pel que passa a Rumassa?
No. Ui, esta és, no. Esta és l'abella gato. Té 7 vides. I només n'ha consumit 2. L'abella gato, o sigui, m'explico? Com els gats, sí, sí, té 7 vides. No. Ho dia una mica en sèrio, però com a notícia petita, perquè avui va dir de notícies petites, n'han passat tantes de grosses que hem tocat, les abelles s'estan morint. Les abelles, el que diem, abella domèstica, l'abella melera, la que fa la mel, se mos està morint pels pesticides, herbicides, insecticides, tot el que estem tirant. Estos animalets cada vegada estan pitjors, tenen una sèrie de malalties, tenen unes febleses genètiques, i se creu que només quedaran unes colònies d'abelles asilvestrades, salvatges. Aquestes, si es propaguen, francament, no sé, perquè són bestials, són en la picadura, són poc productives de mel, i això em preocupa no quan que l'abella, pobreta, sóc egoista igual que tots els humans, en quan l'abella visca o no visca, però es veu que un percentatge molt alt de la polinització dels aliments ve a través de les abelles. Uh-huh. I francament hi ha una alerta que ja passa de carabassa, que arriba al vermell, que diuen, cuidado, que si anem així, francament, en tindrem un gran disgust, és en l'alimentació mundial.
Doncs ja ho saben, la carabassa per a la societat en general, que no cuida les abelles, que no cuida les abelles.
En pau descansa.
I la teva carabassa per aquí?
Pues la meva carabassa és una carabassa molt interessant, que aquí l'hem tocat des del començament del pont de Sant Jaume a la Cava, a l'Octebre, si vos en recordeu, jo vaig ser un dels que no m'agradava en aquell pont, no l'estructura, sinó el fet de que hi hagués un pont per unir Sant Jaume i el Pebre.
És polemista.
Perquè és que jo ho vaig dir aquí, que si Sant Jaume i del Tebre no es podien tragar, no s'han pogut tragar mai, pitjor que els catalans i els valencians, se tiraven pedres d'un costat de l'altre.
Bueno, per això són legendes.
Ara ve la carabassa.
Tu parles del passador, no?
Sí, del passador. Sí.
Diu, els serveis territorials del Departament d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre estudien la possibilitat de que els alumnes de Sant Jaume d'Enveja, que actualment han de cursar ESO a l'IES Ramon Berenguer IV d'Amposta, ho puguin fer a l'IES de Deltebre a partir del pròxim curs.
I han dit
això
que no.
És lògic.
Han dit que no.
Han dit que no. Per què? Si el tenen allí al costat. Perquè han fet el passador per això. Per què volem un passador, doncs?
Però, Carlos, entenem-ho.
Pels quatre que venen de Barcelona a mirar els moixons?
No, han dit que no perquè volen l'Institut de Sant Jaume.
Vale, no. Vale, sí, però diuen... Sí, però diuen, si no me'l poseu, volem anar a Amposta. No volem anar del Tebre. Esta no era la resposta.
Però suposo que hi ha raons, com per exemple que Amposta els ho paguen el transport, els ho paguen el menjador, i si van a del Tebre no.
És més barat, però home, però estem en crisi. Estem en crisi d'economia.
Bueno, però això
però i llavors per què tenim el pont este?
Bueno, jo
en una passarel·la de fusta n'haguessin tingut prou, ja ho vaig dir-ho jo.
Tu ets una mica radical, jo penso que és més per xupinisme dir no, o el feu a Sant Jaume o no anem a del Tebre, que no perquè no es puguem veure uns als altres. Rencilles sempre n'hi ha hagut, entre
si els dies més còmodo, si s'estolvien es poden anar a dinar a casa.
En bicicleta, poden anar en bicicleta.
Exactament, com vulguin, però si és molt més còmode anar a del Tebre que no pas a Amposta, però d'alguna manera, home... Per això tenim 10 milions d'euros, va costar aquell pont?
Pues no ho sé, no el vaig pagar jo.
Per allò tenim, bueno, allí tenim aquesta inversió feta perquè se pugui aprofitar i per unir els dos pobles, no per desunir-los més.
Jo crec que acabarà unint-se. Jo crec que acabaran unides.
Jo ho veig totalment unit, eh? Soc un ampostí resident a Deltebre actualment i veig que hi ha una convivència perfecta entre els dos municipis. Dir que no es mereixen el pont o que no feia falta, obre, aquí Amposta, que som 20.000 habitants i tenim 3 de ponts. I allí doncs, la població potencial és la Jordi, mateixa.
No li... I el del tren, 4.
Jordi, no li faigues cas.
No passa res.
Quan té ganes de tocar la moral és únic.
Avui bé, no passa res.
És que d'alguna manera la moral és que es diu moral és ell. Vull dir que, encara que li toquin, té moltes perquè és plural. Morales.
Avui ha de patir. Avui vens disfressat de blanc o de negre?
Mira,
no, que o és blanc o és negre.
Sí. Ja hi haurà polèmica, no? Si no, sí.
Molt bé, i la teva carabassa?
Bueno, pues la meva carabassa ve per a Duran i Lleida, que es veu que s'ha avançat al govern a donar una notícia que ja era una promesa electoral, que era la d'eliminar l'impost de successions. L'impost de successions actualment, després de l'última reforma, només afectava a un 6% dels contribuents. I en l'actual context de retallades socials en tots els àmbits, retallades en educació, retallades en sanitat, ara resulta que volen prescindir d'un ingrés que de fet sols afectava les rendes més altes. I bé, per a mi aquesta carabassa va cap al nou govern, cap a Duran i Lleida i el nou govern per eliminar aquest impost en l'actual context de retallades socials.
Molt bé, opinions ràpid.
I bueno, jo és que el que he dit al principi, que realment aquest impost ja s'havia previst eliminar-lo. Llavors bueno, comencem a donar la carabassa a l'antic govern que volia. I si ara Artur Mas diu que endavant, jo me pareix molt bé. El que no trobo correcte és que una propietat teua que és heredada...
Hasta 500.000 euros no pagues res.
Sí, molt bé, però és igual, però 500.000 euros avui ho val dos cases que tingués, o la terra i la casa que tens, i si l'has de deixar als fills...
És que m'ha sobrat, és que m'ha sobrat.
80 milions de pessetes no els té qui vol.
I el govern es té que xupar quin tant per cent?
Com?
Quin tant per cent tens que pagar? Pues, home, llavors, escolta tu...
Hasta 500.000 euros en l'habitatge habitual hi ha una bonificació del 95%, això des de l'última reforma. En segona residència, 500.000 en les herències entre cònjuges i 275.000 en el cas d'herències de pares a fills. Això representa que només un 6% dels contribuents ha de pagar aquest impost, que són les rendes més altes. Si ells no han de contribuir a la despesa social, en aquest cas, pues, jo ho trobo excessiu. I sobretot ara mateix que estem retallant en mestres, estem retallant en metges i estem retallant a tot arreu. Si estem retallant a tot arreu és que no hi ha un duro. Per què hem de prescindir d'aquest ingrés? De les classes més altes, no de les classes mitges, de les classes més altes.
Enric.
Sí, jo a la teva edat s'ha dit que estic al 100% en tu. A l'edat que tinc ja no ho estic tant. Sí, perquè la meva qüestió és, per l'impost en si, per les classes altes o perquè ens faran falta estos 400 milions d'euros que podem acabar tenint, que no sé qui ha fet aquest estudi. Vale, mira, te tinc de dir que l'IBI només tinc una petita noció del que passa en posta. Hi han cases que encara paguen com si allò fora pati. Llavors, com si diu això, la base d'Amposta o qui s'incuide de les...
Catastro.
O Catastro, qui sigui, qui s'incuide de l'hacienda d'Amposta, potser tindríem, el mateix que anem a veure quantes casetes se fan al camp, a llocs no adequats, tindríem de mirar quantes cases encara paguen l'IBI de pati. I quantes millores no s'han fet, com està passant a Europa, que tu fas una nova pintada o simplement una reforma i pagues per
sí,
allò.
Sí, una cosa no troba l'altra.
Exacte. Llavors jo tiraria més per aquí i ja que l'anterior tripartit va fer estar escalat, doncs, vale, doncs deixar-ho com està escalat, potser no s'ha tirat per aquí, a pesar que tinc un col·lectiu que sí que es veurà molt beneficiat. I aquí potser estaria més pròxim de trencar les espases en el PP, que va dir no només les successions, hasta les donacions.
És que de fet aquest impost s'ha eliminat a les comunitats autònomes en govern del PP, però si fem una ullada a nivell europeu existeix a tots els països: Alemanya, França, Regne Unit, Holanda, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Grècia, inclús els Estats Units, que és el paradigma, no, sí, del neoliberalisme, sí. També tenen un impost sobre successions. Vull dir, jo ho trobo que està fora de moment actual.
I vaig en el PP no per les successions sinó per les donacions, perquè avui hi ha molts de matrimonis que es tenen de traspassar de nom certes al partir la pera, com tantes separacions que hi ha, i això els costa els diners, que maldita sea si les arques de l'Estat se tenen de nutrir d'aquests diners.
Alguna cosa més, Carlos, sobre
no,
aquest
que,
tema?
Que és això, que maldita, que aquí se tingui que beneficiar de l'esforç que han fet els pares, els iaios, els reis iaios, no? Vull dir que
és, sí, però és que això ja, actualment ja no estava passant perquè, ja, com t'he dit, només afectava un 6%, que són les rendes molt més
molt
altes.
Més altes, va.
Doncs escolteu, que em sembla que han donat ja les tres carabasses, no? I que, com aquell que diu, hem arribat a la fi del nostre temps avui, curtet. Del parlar per no callar. Que s'ha fet curtet, dius, com sempre. Bueno, gràcies per estar nosaltres una setmana més. Enric Martí.
Bona tarda. Martí, no Martí.
Martí, Martí.
Ah, perdona.
La NT les entres tu.
Bona tarda.
Jordi Morales, gràcies.
De res, hasta una altra.
Carlos Somolinos, fins la propera.
Molt bé, quan vulguis.
Tornem la propera setmana aquí a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre amb aquesta, la nostra tertúlia particular. A través de la seva sintonia de proximitat. El parlar per no callar. Salutacions de Manel Ramon des del micro i el control. Que passeu una molt bona jornada i que tingueu un molt bon cap de setmana. Tornem proper dijous. Fins llavors, a reveure. Now the gravy trains run over you.